Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Dipòsit de res, dipòsit de malaltia. Arrenco les capes, exposo les peces de vidre. Tot el que ha fallat, vull ensorrar-me del passat per començar de nou. Per començar de
Començar de nou és el nom d'aquesta cançó i també del disc, el tercer que acaba de publicar la Paula Valls. Després de 5 anys de silenci, la cantant osonenca torna amb un disc que crida Veritat i Cruesa, i on s'obre en canal per explicar on ha estat aquests 5 anys. Un viatge personal, dur, que deixa enrere per començar de nou. Paula Valls, com estàs? Bona tarda. Què tal? Espera, que ara et podem escoltar bé la veu. Paula,
sí,
com estàs?
Sí, bona tarda.
Home, bona tarda.
Superbé, molt feliç.
Com aquesta veu tan maca.
Ai, gràcies.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Molt contenta de l'acollida que està tenint tot això, del que m'està donant aquest disc. Molt guai. O sigui, com un primer disc, de fet, ho estic vivint. No sé si és tot com nou, no? No sé.
Notes que és un disc especial, però, Paula, o no?
Sí, home, sí, sí. I, de fet, d'alguna manera ho és. Per això també començar de nou, no? Perquè enceto com una etapa. Jo en algun moment, clar, vaig dubtar de si tornaria a gravar alguna cosa o a pujar en un escenari. Llavors, de cop i volta, fas un disc així i dius, hòstia, que guai, no?
Clar, aquest disc posa punt i final, Paula, un viatge personal. Dèiem ara dur, no sé si escoltant-nos, no? Què és el que pensaves, no, Paula? Que t'ha portat aquests 5 anys de silenci.
Clar, jo, és això, jo ho explico obertament. Jo vaig parar per salut perquè, bueno, vaig tenir un diagnòstic d'anorèxia nerviosa. Llavors, tot i que vaig intentar, doncs, fer concerts igualment i no parar, clar, va arribar un punt que dius, és que no, o sigui, no és possible recuperar-se amb fent concerts, amb l'exposició que això comporta, no sé. Llavors, bueno, vaig parar. Vaig haver de parar d'escoltar música, parar una mica de tot, i de cop i volta, així com d'una manera, doncs, totalment espontània, vaig tornar a buscar la música, no? Al final, per mi és com, no sé, és com entendre la vida, vol dir fer música, i de cop i volta, doncs, vaig començar a escriure cançons sense ni filtrar què estava dient.
O sigui, sense parar. De cop i volta va arribar un dia, Paula, que...
Sí, estava com, no sé, suposo que havia callat durant tant temps. Clar, havia estat com molt, bueno, com molt petitona durant molt temps, no? Llavors, de cop i volta, tornes a anar a buscar la música i tornes a escriure, tornes a fer fotos, perquè, clar, vaig estar com desconnectada molt temps. I ja et dic, sense ni filtrar-ho. És més, llavors vaig haver de pensar si realment això ho compartia ja no amb la gent, sinó amb l'equip, perquè em fotia una vergonya. Clar, de cop és com... Les lletres són les que són, no?
Clar, o sigui, fins a quin punt, perquè, Paula, és el que dèiem, les lletres són crues, són dures, són realistes, però alhora també poètiques.
Sí.
Encara que no sé si tu buscaves, no?, també aquest fil poètic, no?
Clar, jo, en realitat, bueno, jo sóc una persona bastant críptica, m'agrada molt escriure, sóc molt lectora, i a l'hora d'escriure sóc bastant críptica. Llavors, clar, suposo que la manera, les descripcions, quan haig de parlar d'alguna cosa que he sentit i tal, bueno, doncs ho faig amb les paraules, doncs m'agrada aquesta creativitat, no? I em surt bastant sol. Sí, bueno, és això. Llavors vaig haver de decidir si ho volia compartir i vaig pensar, tu, estàs parlant per moltes, no? No només per tu. I sí, i ho hem fet.
Uau! I com va ser aquest punt de valentia? Perquè és el que tu dius, que no és fàcil fer aquest pas endavant i dir, això ho comparteixo.
No, clar. Bueno, perquè jo, durant tot aquest temps que m'he hagut d'estar... Bueno, jo he estat a l'hospital de dia.
Estat ingressada,
sí,
no?
Sí, clar, pràcticament. Clar, vius amb això i vius amb companyes que estan passant exactament el mateix que tu. Vius amb famílies, doncs, que estan patint això, doncs, de prop, amb amics... Llavors, de cop i volta, és com, bueno, a mi m'està sortint a escriure-ho perquè és la meva manera, suposo, de pair-ho, però compartir-ho pot ajudar molta gent.
I és una manera, creus, aquest disc, de tornar a començar de nou, una manera d'ajudar moltíssima gent, sens dubte això, Paula, però també una manera de tancar un dol i obrir una porta, porta a la vida.
Sí, totalment. És que és això, hi ha cançons que són molt d'orelles, però és un disc d'esperança total, perquè és un disc que parla d'una recuperació, i una recuperació és un instint de supervivència increïble. Llavors és com, jo he aplastat aquest monstre, no? Sí, sí, totalment.
I com et sents ara, després d'haver aplastat aquest monstre? Que segurament hi haurà molta gent que ens estigui escoltant, que, o sigui, que ha passat el que tu has passat, Paula, sí. I que potser això els ajuda, no?, de dir...
Sí, o sigui, jo ho visc com una Paula més tranquil·la. O sigui, segueixo tenint por, clar. O sigui, la por a la recaiguda, i serà sempre. Però ara estic tranquil·la, perquè penso, bueno, has vingut, t'he matxacat una vegada, i ara, la propera vegada, si t'atreveixes a tornar, doncs tinc més eines, no sé.
Llavors, em trobaràs més preparada.
Clar, clar, clar. Llavors, no sé, et surt un instint, saps, de dir... Sí, sí.
Perquè, clar, tot això et va sortir, aquest trastorn alimentari, Paula, et va sortir durant la pandèmia, no?
Va ser... La pandèmia ho va agreujar.
Ah, això mateix.
Jo crec que, bueno, crec que sí, abans ja convivíem, sí. Això. D'una manera potser no tan heavy, menys gradual, diguéssim, però jo ja convivia. O sigui, aviam, la meva manera de fer és perfeccionista, llavors... molt obsessiva, llavors tinc unes condicions també que hi ha de normal, pues és més probable que no, que desenvolupi aquestes coses. Llavors, bueno, havia normalitzat moltes coses que potser no eren tan normals.
Mira, fem una cosa, perquè jo crec que hi ha una cançó que ara escoltarem, Paula, del teu nou disc, Tornar a començar de nou, que també pot explicar, i és molt descriptiu, i sobretot per aquella gent que ho estigui passant, de com et senties tu, de també com funcionava aquest, el cervell, perquè va tot molt relacionat, no, Paula, en la manera de pensar. I nosaltres ens ha arribat al cor aquest que he callat.
Què m'ha passat? M'ha passat. Estic muda. Tot ha canviat. La veu, el meu cos, el meu cap. Ja no sé on navego. No vull parlar d'aquest temps que arrossego. Com explicar si se m'han acabat les paraules? I com evitar el silenci?
Com s'evita el silenci?
No callant, posant paraules a les coses i d'alguna manera doncs enfrontant-hi, no?
Dius, busca una nota per escapar. Quina va ser aquella nota, Paula, que et va servir, que et va ajudar?
Sí, mira, doncs en aquesta cançó, precisament, la lletra... És que recordo això, vam gravar la demo, que pràcticament és que la cançó del disc és igual a la demo. Jo amb el piano, amb la noteta aquesta, anar deixant anar frases que ni pensava, no?
Sí, que et venien, de cop i volta et venien, no?
Sí, sí, moltes vegades faig això, no? D'agafo el telèfon, el foto allà davant perquè penso, no sé, potser dius alguna cosa que no vols oblidar. I en aquest cas va ser així, no? Vaig començar... a més, just el dia abans de fer el tema, un dels productors m'havia fet també una explicada, perquè jo tenia por també de compartir tot això, no? I tenia por de la meva veu, perquè clar, tot et canvia, no? I m'havia fet una explicada dient-me tu en realitat podries fer una cançó amb una sola nota. I me'n recordo l'endemà que li vaig dir, Dani, he fet una cançó amb una nota. Sí, 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 sí. I
que
clar,
bo.
I jo
bo.
Em va dir, però aviam, toca-me-la. I jo, bueno, més o menys, saps? Sí. Vam posar el mòbil a gravar i va ser això. I em va dir, això ho hem de...
Això ha de sortir, sí. Això ho hem de compartir.
Llavors és com contra la por, saps? Girar-ho i dir, doncs no callem.
Mira, el disc de la Paula Valls té 9 cançons, està dividit en dues parts. La part A, diguéssim, que és la fosca, per dir-ho, no? Paula, la part B és, té més llum, la malaltia, podríem dir la recuperació, en el teu... clar, clarament has viscut aquestes dues fases o has simplificat molt per poder-ho expressar en aquest disc, no? Perquè, clar, quantes fases té una malaltia com la que has passat, Paula?
És que, clar, és un viatge que no és mai lineal. Llavors, o sigui, tu creus que et recuperes, llavors tornes a caure, però et tornes a aixecar i ja des d'un punt diferent perquè tens més eines i tens una experiència, llavors no és mai lineal. I el disc, clar, jo vaig com fer aquesta vomitada de cançons i el disc, un cop vam triar les cançons que... Bueno, de les demos que teníem, les cançons que gravàvem, no sé, va ser com molt fort, perquè va ser, ostres, que fort això està explicant això, amb aquest ordre, com que n'hi havia de decidir.
Uau, o sigui,
no havies ni de pensar... Clar, era com amb els títols, amb la lletra, amb el que he viscut,
sí,
aquest procés, com ja a l'hora de crear-lo, ja m'ho he posat com fàcil a mi per explicar-lo d'una manera com senzilla, no? Sí, sí, la veritat no vaig haver de pensar massa amb l'hora de triar l'ordre. Va ser com... Quan, tan sols llegint els títols, pensava... És que t'has deixat... La Paula del passat ha fet la feina de la Paula del futur, no sé, molt fort. Sí, 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 sí.
Et va venir tot sol, no? D'aquesta manera, vull dir que vas deixar fluir, diguéssim, el que tenies dins i et va sortir sol, no?
És que teníem les cançons i era com de lògica, sí, que havien d'estar així.
Mira, ara estàs a la part lluminosa que deia, sí, i la veritat que nosaltres, doncs, ens alegrem infinit. Sí. Presentant aquí Fabricació Pròpia el seu nou disc Tornar a Començar de Nou, el seu tercer disc de la seva carrera. Ganes de tornar a engegar aquesta roda, Paula, t'ho notem, de tornar al moviment, de tornar a les entrevistes també.
Oh,
però deixa'm fer-te una pregunta, perquè és veritat que no deu haver estat, vull dir, tampoc fàcil una mica. Tu ara, clar, jo preguntar-te, o sigui, et sents curada, és el que tu dius, que tens aquesta por de tornar a recaure, però entenc que reviure tot el que has passat, no?, amb aquest disc, no sé si fins a quin punt també t'ajuda o no, o vas més preparada, clar, com deies tu, que tenies aquestes eines, sí, no?, per afrontar-ho. Com ho estàs vivint?
Clara, tranquil·la. Ho visc tranquil·la, però perquè conec la meva companya de pis. Llavors, bueno, sí, tinc por a una recaiguda, clar, evidentment, però aquesta por, doncs, és més petita que fa uns mesos i és una por també superfuncional de dir, ei, em fa estar alerta. Llavors també em cuido més. El meu entorn també, bueno, ja sap el que he viscut. Llavors, en cas de que jo no me n'adonés que alguna cosa no va bé, bueno, ja saben com ajudar-me, no? Llavors és com estic molt protegideta també, no? I que, jolín, que ja... Ara ja sé a qui estic mirant els ulls, llavors... Sí, sí, ja sé com atacar-la.
Clar, de fet, aquest setembre la Paula Valls va tornar als escenaris, ho va fer al Mercat de la Música Viva de Vic, al mateix lloc on tu vas presentar el teu segon disc.
Sí, sí.
Què vas sentir en aquell moment?
Clar, de cop i volta era això, no?
I tu ets de Manlleu.
Sí, sí. Bueno, clar, és això. Era presentar aquestes cançons davant de gent que m'ha acompanyat durant tot aquest procés i llavors era una manera molt guai de celebrar-ho, no? De dir, ei, pues estem tornant, ho estem fent en un escenari gran, que ens sentim superbé, és un concert per gaudir-lo. Sí, sí, va ser molt brutal. Sí.
Escolta, i la família, els amics... Com han rebut? Perquè, o sigui, preguntem a tu, no, Paula Valls? Sí, com estàs? Com et sents?
Sí.
Però la família i els amics de Paula Valls, també, com han rebut aquest disc? Perquè també deu ser un regal.
No, estan molt contents i aquests dies ja amb l'equip i això, ploreres moltes, ploreres, sí, maques, eh? De dir, hòstia, hem fet alguna cosa com molt heavy. Sí, com aquest descans de dir, ho hem deixat anar, no? I ja com hem fet, no sé, hem tancat una etapa...
És tan com un cicle.
I ara tot comença una altra, sí, vegada, no?
Sí, sí, sí. Clar, perquè recordem que fa només 3 dies que has publicat aquest disc, va sortir, sí, divendres passat, i has rebut algun missatge.
Molts. És molt bèstia, és molt bèstia. A mi, bueno, és que se'm posa la pell de gallina cada vegada que entro a l'Instagram, i dedico molta estona també a les xarxes, i ja et dic, gent que m'ha escrit unes parrafades despullant-se també d'una manera que dius, ostres, tan sols escriure aquest text, no?, a tu ha implicat que pensessis en això una estona... Llavors, probablement a tu t'ha ajudat, familiars també de gent que està patint una cosa així i molta gent que no ho ha patit, no? Però que també d'alguna manera és com que ajuda a prendre consciència que això existeix. Sí, sí, és molt guai.
O sigui, t'ha impactat, eh? L'allau de missatges que has rebut.
Sí, 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 és molt heavy. I ja t'ho dic constantment, eh? Sí, sí.
Paula, no som conscients, la societat, del que és aquesta malaltia?
No.
No som prou conscients?
No, som conscients quan està en una fase molt avançada, que ja veus, no sé, veus uns signes d'una demacració o a nivell físic es veu molt, no? Però és que hi ha molta gent que conviu amb una cosa així i no ho diries mai perquè físicament, bueno, pues no l'encaixem, no? Sí. Amb una anorèxia o amb un infrapès. Llavors, hi ha molta gent que està lligada a això. Llavors, clar, és una mentida que es mou amb l'engany. Llavors, clar, està guai això, no? Aprendre a posar-hi paraules, també aprendre que vivim en una societat que és com és, no? La cultura de la dieta, també tot el tema de l'estètica, no? Què entenem per un cos maco, que potser no ho és. Llavors crec que s'ha d'anar com girant, no? I s'ha d'anar parlant i ens hem d'anar qüestionant, doncs, el que hem après, sí.
I què has après tu amb tot aquest viatge, Paula?
Ostres, doncs, estar una mica més tranquil·la, a no tenir tanta por, i, no sé, sobretot quan tinc por, bueno, fer alguna cosa, com no quedar-me quieta, comunicar-ho, o, no sé, tan sols comunicar-ho ja t'alleuja molt, no? Però fer alguna cosa, sí.
Paula, et demanaria, si us plau, després de tot el que has passat, amb aquesta meravella de disc, que jo crec que pot ajudar moltíssim a molta gent que ens estigui escoltant, de debò, Paula Valls, a escoltar-te, a veure que es pot superar, no? Què els hi diries per passar? Jo crec que hi ha aquesta línia, aquesta valentia, no? De dir, em passa això, necessito ajuda, no?
Aviam, jo, tota la gent que està patint una cosa així, li diria que ja sé que és terrorífic, perquè en aquest moment, quan estàs passant una cosa així, no confies en res, però que confiïn. Que sí, que has de confiar amb una vena als ulls, has de confiar amb gent que veus com a enemics, no? Has de confiar sense entendre res, has de confiar pensant que, bueno, que
això
ja està.
Això deu ser horrorós, Paula?
Clar, és que...
Però això passa, sí.
Sí, però també et dic que una vegada ho fas...
Sí.
Clar, és molt potent, És molt potent recuperar-te d'una cosa així, perquè és una cosa que et poden acompanyar, però has de fer sol. Llavors, una vegada has passat aquest punt, ostres, llavors ja dius, bueno, que vingui el que Déu vulgui, no sé, jo, o sigui, això ja...
No podrà
sí,
amb
sí.
mi.
No, clar.
Filomena no podrà amb mi.
No.
Escoltem-la.
Si em forces a mirar-me, potser avui només ploro, potser em quedo aquí tancada. Potser primer ve caure sense creure que m'enfonso. Desperto si m'adono que no articulo ni paraula. Despistar-me del que porto és mutilar la nova.
Clar, forma part de la part fosca del disc, aquest Filomena, però el que a mi m'ha sorprès és que té un punt de rap.
Sí.
I no t'havíem sentit en aquesta tessitura?
A mi també em sorprèn molt, eh? Sí.
Com t'ha sortit així?
Sí, bueno, és que, mira, avui, de fet, ho compartia també a xarxes, perquè, clar, la gent em demana molt, no? Això que dèiem, que m'envien molts missatges. I aquesta cançó de Filomena està sorprenent molt. Doncs el dia que vaig escriure la cançó va ser el mateix dia que vam gravar la demo.
Sí.
Jo aquest dia estava molt fluixeta. Estava enfadada amb el món. Estava... No entenia res. I estava a l'estudi... I, bueno, no sé, com ja et dic, d'una manera com automàtica, no sé, és com si apretessin un botonet dintre del meu cap i jo m'aïllo de tot i vaig escriure això. Llavors, clar, el dia que ho vam gravar, és això, jo estava trista, estava enfadada i ho vaig gravar així. I, de fet, la mateixa veu que esteu sentint i que és la veu que ha quedat en el disc és la veu d'aquella demo.
O sigui, és de la primera demo, eh?
Sí. Sí, sí. Clar, jo, quan estàvem gravant el disc, vam dir, bueno, la tornem a gravar. I sí, molava molt, però aquesta cosa que desgarra, aquesta cosa que et trenca... Això, clar, això hi era aquest dia. Llavors vam dir, bueno, doncs...
Ho hem de mantenir.
Ho hem de mantenir.
Això ha de quedar, no?
I ho vam deixar, sí.
Clar, sota el Tornar a començar de nou de Paula Valls, que és... El primer disc, podríem dir, en català, de Paula Valls, no?
Sí, totalment.
Va connectat una mica pels sentiments i pel que descrius, que t'hagi sortit fer un català, Paula?
Sí, clar, jo és això, jo a casa parlo en català sempre. Llavors, no sé, jo quan a la meva mare li haig d'explicar, no sé, alguna cosa que no m'ha anat bé, o te'n rius d'alguna cosa, o insultes algú que ha anat tan malament, clar, ho fas en català.
Sí.
Llavors, a cop i volta, doncs, escriure això en anglès... No és la meva llengua, perquè jo no ho he pensat així. Llavors, clar, era molt més, menys filtrat, diguem, fer-ho en català, sí.
On et podrem veure els pròxims mesos?
Doncs mira, el proper concert és el 17 de novembre a Vilafranca del Penedès. I els propers els aniré anunciant, perquè ja et dic, no recordo.
Seguiu-la, l'heu de seguir a la Paula
Valls.
Sí,
no, estic molt activa a xarxes, vull dir que...
I faràs un concert fort a Barcelona, diguéssim?
Sí, això serà 2024 i no puc dir res.
Però escolta, això passa ràpid, eh?
Ja.
Ja ho veuràs, ho tindrem aquí a tocar rapidíssimament, però fa il·lusió, eh?
Home, és molt guai. Ara això ens toca celebrar-ho.
Doncs va, celebrem aquest tercer disc de Paula Valls. De debò, Paula, torna quan vulguis.
Ai, gràcies.
Perquè ens ha agradat moltíssim conèixer-te, redescobrir la teva música. Amb aquests 5 anys de silenci val la pena, perquè de debò que ha estat una meravella disc, i sobretot perquè pots ajudar moltíssima, moltíssima gent.
Moltes gràcies.
Paula Valls, un plaer. Moltes gràcies.
Dipòsit de res, dipòsit de malaltia. Arrenco les capes, exposo les peces de vidre. Tot el que ha fallat, vull ensorrar-me del passat. Per començar de nou, per començar de nou. Sense voler cedir el control. Com extirpar un tumor sense sentir dolor. M'agrada més l'opció de pactar una rendició. Per començar de nou, per començar de
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
¡Ay, el mític forn Mistral! ¿Qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que passant de 4:45, fabricant la tarda plegats d'aquest últim dilluns del mes d'octubre. Manuel, com estàs?
Exactament, preparant les castanyes.
Preparant ja les castanyes del foc,
Sí, sí.
Jo ja em vaig menjar aquest cap de setmana, però,
Mira.
Tu? No, encara no.
No, castanyes encara no, panellets ja sí, perquè la canalla ja va començar a fer panellets a escoles i esplais, i llavors ja van arribant la primera onada. Ja van arribant. Els panellets els que fan els meus fills són tan bons.
Molt bons, eh? Són els millors,
exacte.
No, Manuel?
Per l'amor que hi posen.
Home, tu diràs, per la castanya de demà, no?
Sí, sí,
demà
sí.
A la tarda.
Com ha de ser.
Com ha de ser, com marca la tradició. Per cert, deixa'm dir, perquè estem amb el Manuel Manonelles, analista, expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull, Paula Valls. Uh-huh. Impressionant, que ens ha fet una Polaroid d'aquestes càmeres que no veiem ja.
Sí, sí.
Xulíssimes, i ens ha regalat una d'aquestes imatges.
No, de fet, l'altre dia, el típic que t'has d'anar a renovar un document i et vas a fer una foto, llavors és una currua de gent que només es va fer la foto per renovar, i entren allà dos nois joves demanant un carret d'aquells dels d'abans, que es veu que ara és dificilíssim trobar-ne.
Molt, molt complicat.
Perquè s'ha posat de moda, sí. I llavors la gent en vol, però no se'n fabriquen, i es veu que...
I són cars, també, eh?
Sí, sí.
Vull dir que és un carret d'aquests, no sé, ara ben bé... Igual són 12 fotos, 12 imatges, i pot costar més de 30 euros. Bueno, jo ara tampoc soc una experta, eh? Però...
Nosaltres fèiem els de 36, que semblava que amb 36 fotos s'acabava el món, anaves a un carret de 36 i et pensaves que... Bueno, mira, tot són èpoques, tot
ai,
torna.
Mira, tot torna. Abans d'entrar en matèria, deixa'm preguntar-te si tu eres fan de Friends, de la sèrie Friends.
No molt.
No molt.
Però ha estat el cas, ha estat el cas. Que el que exactament no sé què és el que ha passat, perquè hi ha una versió, després n'hi ha una altra i...
Bueno, clar, nosaltres...
Ara, generacionalment és evident, vull dir que...
Marca, jo, Manuel, també he al·lucinat, perquè hi ha moltíssima gent que potser no era de la generació directa que tocava, però que l'han vist... Saps?
O sigui... Ah, no, jo l'he vista, però és això que jo notava que... ara no em facis dir si era que anava per uns anys per sota o uns anys pel damunt, diguem-ne. Que en el moment que la feien no era la meva edat, diguem-ne. Potser perquè la passava o potser perquè me'n faltaven. I, evidentment, que és una referència, no? Però, bueno, la vida és dura.
Nosaltres hem parlat amb el José Posada, que és la veu del doblador de Matthew Perry, de Chandler Bing. De fet, l'ha doblat a totes les pel·lícules que va fer Matthew Perry. I, clar, ell ens deia, diu, a veure, és una notícia que m'ha impactat, òbviament, perquè és una persona que m'ha acompanyat durant gairebé tota la meva trajectòria professional, però es veia venir també, ara que tu deies, aquestes versions, no?
És que la gestió de la fama, sobretot quan t'arriba molt aviat,
és
el primer cas que passa a Hollywood i a d'altres llocs on acaba la cosa malament.
Bé, doncs avui no parlarem. Ja hem parlat de Friends, a la primera part del programa de fabricació pròpia, però amb el Manuel ja sabeu que ens centrem ara sí en el panorama internacional, en aquest mapa mundi que toquem els dilluns. I és que l'actualitat passa una setmana més i sembla que va per llarg pel conflicte d'Israel-Hamàs. De fet, aquest cap de setmana, Manuel, hem viscut moltes manifestacions, també a casa nostra, tant a favor del poble palestí com del jueu. Un conflicte que... segueix, diguéssim, polaritzant aquesta opinió pública.
Bueno, no només polaritza, sinó que està fins i tot generant situacions d'alta tensió. Ho hem vist aquests darrers dies a Rússia, al Daguestan, com un grup d'incontrolats assaltava un aeroport perquè volien anar a caçar jueus perquè havia arribat un vol provinent d'Israel. Hem vist com a França, crec que és avui o ahir, donaven dades de com s'havia quadruplicat els actes antisemites i també alguns de caràcter islamofòbic, el mateix al Regne Unit, el mateix als Estats Units, d'aquells que sabem les dades, Som conscients que deu estar passant en altres àmbits i, per tant, aquest és un dels fronts a tenir en compte perquè, com que això no pararà i anirà més, diguem-ne, el context, diguem-ne, del conflicte, doncs, serà difícil de gestionar. També és una altra cosa, a l'hora de gestionar-ho, quin model agafes, no? Perquè si agafes el model de França, que prohibeixes certes manifestacions i d'altres no les prohibeixes, aquí tens un problema. Jo sempre dic que França, quan va prohibir les manifestacions pro-palestines, el que estava demostrant és que França té por a si mateixa. Perquè, al cap i a la fi...
Pel que pugui arribar a passar, no?, diguéssim.
Bueno, i perquè encara... O sigui, crec que comencen a ser conscients del que és França i els hi fa por. Yeah. Perquè, és clar, són ells que han deixat créixer aquesta Esmaliev, són ells que han anat creant o deixat crear aquest model, diguem-ne, de segregació, que és molt contundent, també, des d'un punt de vista econòmic i social, doncs, les poblacions d'origen, diguem-ne, magrebí o de països islàmics, doncs, que viuen a França, i, per tant, doncs, per evitar mals majors a casa, doncs, limiten la llibertat d'expressió, cosa que no és molt francesa. És a dir, i sobretot quan tu el que estàs intentant és planificar o representar, o com el president Macron, que el que deia, no?, nosaltres venim aquí a fer costat a Israel perquè nosaltres venim a fer costat a la democràcia, etcètera, no pots anar dient això i al mateix temps estan prohibint manifestacions. Una altra cosa és com ho modules i com controles la seguretat de tot plegat, no? Però...
Perdó'm. O sigui, sortim un moment del conflicte entre Israel i Hamas. Ara que parlaves de França, em vaig quedar al·lucinada. No sé si segurament que sabràs del que et parlo. Que va ser ahir, sí, va ser ahir diumenge, diria, Olímpic de Lió-Marsella. Uh-huh. Vas veure com va quedar l'autocar de l'equip de futbol de l'Olímpic?
És que és un país que està en una situació molt complicada.
Però és llavors, al·lucinant, jo pensava.
Certes tensions socials doncs surten per altres canals que els que haurien de sortir.
Previ el partit de futbol?
Sí.
L'entrenador de l'Olímpic va quedar amb un trau aquí al cap de 8 punts, que jo estava Manuel, estava fent altres coses, ho tenia com de fons, i dic, però...
Què està passant, perquè, no?
Què està passant, no? Diu, no, o sigui, és el duel entre ells que ho porten. Clar, és el que tu estaves parlant ara mateix de França.
És una societat, doncs, com moltes altres, que ha anat acumulant tensions socials i que aquesta olla a pressió doncs, surt per on surt, no? Va sortir fa uns mesos quan arrel d'un jove, diguem-ne, d'una Banlief, que va ser tirotejat per la policia i va morir, doncs es va incendiar el país, no? Es va incendiar el país, que hi havia un moment on la policia, fins i tot amb el suport de l'exèrcit, era incapaç de controlar el país, no? Per tant, és un país que té unes tensions internes que no ha sabut canalitzar i que, com que no la sap canalitzar, llavors, quan se't desperta un monstre com el conflicte de Palestina i Israel, doncs la solució és prohibir. I, clar, quan després vas pel món presentant-te com l'aladín de la democràcia i de la llibertat d'expressió, però a casa teva estàs prohibint les manifestacions a un costat, doncs vol dir que tens un problema greu a casa a solventar.
Mira, fem una cosa. Parlem també ara pel que fa a l'estat de l'ofensiva d'Israel, perquè jo no sé preguntar-te fins a quin punt estan ja. Quina creus que són aquestes raons? Bueno, a veure, parlem de lentitud, per dir-ho d'alguna manera, però que potser ens esperàvem, no?, que seria com més, no sé dir-ho, més ràpid tot plegat.
A veure, el que és evident és que això va ser el 7 d'octubre, i avui estem a 30.
Sí.
I sembla ser que entre ahir i avui és els primers dies en els quals realment hi ha una incursió terrestre d'un cert pes. Això que respon? Jo crec que respon, per una banda, qüestions purament, diguem-ne, militars, perquè com que no es preveia aquest conflicte, Israel no estava preparat, tampoc sabia el que havia de fer, no tenia les tropes, però que té molt a veure amb la pressió internacional i amb el paper que Estats Units està jugant amb aquest conflicte. Per una banda, Estats Units és conscient que una de les formes pels quals no tant Hamas, però Hezbollah i d'altres, o Iran, es poden tornar en contra d'aquesta invasió terrestre, és que ataquin els seus interessos per la regió, i especialment a les diferents bases militars que Estats Units té, tant a Síria com a Iraq. No? Per tant, va demanar a Israel que frenés l'ofensiva terrestre fins que no pugui reforçar la seguretat tant de les seves ambaixades com de les seves bases militars, etc. Al mateix temps, perquè jo avui ho llegia avui en un article, no?, que comparaven Estats Units com respecte la relació d'Estats Units amb Israel com aquell amic que no et deixa conduir quan vas borratxo, no? I llavors en aquests moments doncs i que a més té l'autoritat de fer-ho. Perquè si no, depèn de quins amics, doncs no es deixarà, no? I fent servir aquest símil en el sentit de que en aquests moments Israel està liderat per qui està liderat, per Netanyahu, que és una de les persones doncs, que, per una banda, per grans errors de seguretat i de previsió, doncs, es va donar la situació en la que ens donem, i que per l'altra, doncs, havia vengut un model durant dècades contrari a l'única solució possible que hi ha en aquell territori, que és la solució dels dos estats, no? I, per tant, no hi ha una confiança molt estreta amb la capacitat de Netanyahu de gestionar aquesta crisi. No és que no creguin que sigui capaç de gestionar-la militarment, és que no creuen que sigui capaç de gestionar-la d'una manera que aquesta crisi no s'allargui i no s'empitjori més, no? Perquè si la destrucció és incontestable, si el nombre de víctimes mortals és desbordada i tot plegat, doncs la situació pot escalar, no? Per tant, Estats Units està marcant molt a Israel. Ho veiem que hi van entrar una quantitat important de camions d'ajuda humanitària i que finalment, després de diversos intents, Estats Units ha aconseguit, doncs, que se restableixi un cert flux d'ajuda humanitària important a la zona. Està intentant, diguem-ne, de frenar un excés o encara més excessos per part de les tropes d'Israel, perquè és evident, doncs, que hi ha hagut molts atacs per part d'Israel que estan fora del que considerem lògic dins del dret internacional humanitari. I, per tant, una part, diguem-ne, del fet de que aquesta ofensiva hagi arribat més tard es deu a això, a aquest marcatge per part d'Estats Units, també de França i del Regne Unit, però sobretot d'Estats Units
no?
A l'hora de... Perquè, entre altres coses, Israel també sap que no pot anar per sola, és a dir, que necessita Israel, però necessita Estats Units sí o sí per tot. Per tant, hi ha aquesta tensió, no?, que des d'una manera pública s'intenta amagar com si no existís, però que se sap que internament la tensió és molt forta, perquè en diverses ocasions s'havien pactat coses que després Netanyahu no ha respectat, etc. I això segurament és un dels elements que hauria retreçat aquesta ofensiva, que tothom esperava que fos molt més immediata. No?
Molt més immediata, molt més ràpida. Comunitat internacional, Manuel, perquè aquests últims dies sé que hem sentit moltes crides, no?, per part de Gaza, de dir on està la comunitat internacional. De fet, crec que, no sé, tu estaràs més al cas, però abans d'entrar en el directe sí que veia unes notícies de població civil a Gaza, sobretot nens que ja no tenien l'aigua potable i que es barrejava fins i tot amb la llet, no?, pels més menuts, o sigui, coses tan bàsiques.
Sí, sí.
No?
Bueno, primer hauríem de definir el que és la comunitat internacional.
Vinga, ajuda'ns.
No, i a més en aquest cas no hi ha unitat.
Per això està molt bé. O sigui, primer de tot, comunitat...
La comunitat internacional, el que serien els organismes internacionals, són organismes que en aquests moments no tenen la capacitat de tenir la incidència que haurien de tenir. És el sistema de Nacions Unides i tot el sistema d'organitzacions que hi ha al voltant, un dels quals fan ajuda humanitària, que estan presents en el territori, etc. l'Organització Mundial de la Salut, però, clar, es troben, doncs, en un conflicte on una de les parts més directament implicades, doncs, és Estats Units, que té dret a veto, i això, doncs, fa que políticament estigui molt limitat. S'ha de reconèixer, però, que el secretari general de Nacions Unides s'hi ha posicionat d'una manera molt contundent des d'una perspectiva dels drets humans i del dret internacional humanitari, tan contundentment que ha fet que una de les parts com Israel, doncs, hagi demanat la seva dimissió. Cosa que jo entenc que és un error per part d'Israel, perquè Israel, en aquest context, jo crec que els està passant una miqueta el que els va passar amb la seguretat. No? Ells s'havien creat una bombolla on es creien que realment era segur i que el tema de Palestina s'aniria desfent amb el temps i que ja ningú més se'n recordava això. Bombolla que havien sigut capaços de vendre als Estats Units, perquè pocs dies abans del 7 d'octubre, ara s'ha sapigut, l'assessor de seguretat nacional, un dels assessors de seguretat nacional de Biden, li acaba d'entregar un informe que li deia que a l'Orient Mitjà no havia estat tan quiet des de feia dècades, no? Per tant, o sigui, la manca de visió del que venia no només era un problema que tenia Israel, sinó que tenia un dels seus principals aliats, un dels països suposadament més ben informats del món, que és Estats Units. No? Per tant, jo crec que Israel també tradicionalment ja ha practicat aquesta diplomàcia bastant agressiva. Hi ha la diplomàcia aquella més soft i més... Ells sempre han tingut aquesta diplomàcia més agressiva, però jo crec que enfrontant-se al secretari general de Nacions Unides o com van fer fa unes setmanes l'ambaixadora d'Israel davant la Santa Seu, que també es va enfrontar amb el Sant Pare per unes declaracions que havia fet a favor de l'alto el foc, etc. Jo crec que és un error, perquè precisament en un futur Israel el que necessitarà és aliats o com a mínim actors importants neutres, doncs, per establir una certa estabilitat a la regió, no? I, per tant, jo crec que en aquest sentit hi ha un error. Per tant, el que és Nacions Unides, el secretari general, jo crec que ha anat fins allà on podia i una miqueta més, des del punt de vista estrictament del dret internacional humanitari, del respecte als civils, etc, etc, etc. I per altra banda tenim una comunitat completament fracturada que segueix dos eixos, o sigui, és el mateix eix de la guerra d'Ucraïna. Els que donen suport a Ucraïna, doncs, són en aquests moments els que estan al bàndol d'Estats Units defensant el dret d'Israel a protegir-se, per una manera de dir-ho, i per l'altra banda, doncs, països que tradicionalment havien tingut bona relació amb Israel, com Turquia, parlant, com Rússia, doncs estan posicionant en una altra direcció. Per això dic que també jo entenc, intentant ser una mica fred en una situació que és molt difícil ser-ho, que Israel està sent erroni amb la seva acció diplomàtica perquè està perdent un estatus de relació, diguem-ne, que havia arribat a normalitzar en països molt importants i l'està perdent, no? Que això no vol dir que si tingués una altra diplomàcia més soft ho aconseguiria, però l'actitud que està prenent en aquests moments, doncs, jo no crec que sigui la més adequada. Ara,
i potser això, que aquesta actitud també tingui a veure amb el govern, no volia dir fracturat, però divers, que té ara mateix Netanyahu, vull dir, no?, que és el que tu deies.
Sí, jo crec que estem en una...
Aquí es deu, no?
El tipus de diplomàcia que Israel ha tingut en aquestes últimes dècades ha sigut el mateix model. Llavors jo entenc que en una situació d'això que és molt difícil reavaluar i resituar, i que potser amb una mica més de temps ho faran o no, potser consideren, bueno, primera, perquè m'haurien de fer cas, i segon, que ells tindran la seva pròpia opinió, no? Però des d'una perspectiva... Dic amb el sentit de que ells avaluaran i deixaran d'avaluar, perquè a més això va en un llarg terme, això no s'acaba ni la setmana que ve ni l'altra, com quan va començar el desastre d'Ucraïna, es va allargant, no? Per tant, per una banda, és un model que ells tenen propi, que en un moment de xoc com el que viuen suposo que és difícil reavaluar. I tercer, bueno, encara hi ha poca informació de com funciona realment aquest govern d'unitat nacional, perquè com que està continuant funcionant com funcionava com quan hi havia el Netanyahu, no queda gaire clar quina és la diferència del fet de que hagin entrat els partits de l'oposició, perquè estan fent més o menys el que feien abans, no? També és cert, han estat atacats amb una brutalitat indescriptible, però el que a mi m'estranya més de tot plegat és aquesta decisió tan clara i sense cap tipus de tremolor de prioritzar la destrucció de Hamas als hostatges, no?
Això és un altre debat, no?
Quan tradicionalment, diguem-ne, Israel havia sigut molt curós amb la qüestió dels hostatges.
Sí, era...
Per un soldat que van tenir pres durant un any, van estar en una situació de tensió i d'estat de guerra i de negociacions.
I quanta gent van alliberar per un membre de l'exèrcit?
Van arribar uns quants centenars, ara no em defegis exactament.
Bueno, però centenars, per un. Per una persona
segrestada. I ara estem en una situació on estem amb més de 220 hostatges, que a més alguns ja s'ha demostrat, perquè avui ha sortit la noia aquella que havien que estan morint pels atacs que està fent l'exèrcit israelià, perquè bombardegen d'una manera, no sé si indiscriminada, però d'una manera molt agressiva, i això doncs fa que hi hagin danys col·laterals, o que els altres, o que el propi Hamas els hagi agafat com escuts humans. I m'estranya doncs que fins i tot en el plantejament públic que faci el govern de Netanyahu no digui que les dues prioritats van en paral·lel, perquè ha dit clarament...
Ara mateix què estan dient?
La prioritat és destruir Hamas, i la segona prioritat és alliberar els hostatges.
Però això és el que estan dient?
Això és el que està dient el govern d'Israel. I en canvi, Estats Units i els altres països, sobretot per desescalar, i perquè tenen nacionals propis, perquè als Estats Units tenen molts nacionals...
Que estan com a hostatges.
Bueno, que normalment són gent amb doble nacionalitat. Tailàndia en té 50, però Tailàndia, pobrets, en aquest cas no poden influir massa, no? Però hi ha molts països que tenen nacionals o dobles nacionals en aquesta situació, i també amb una voluntat doncs, de trobar elements per frenar una reacció massa excessiva per part d'Israel, doncs estan... I, en canvi, el govern israelià no para de dir quines són les prioritats. Primer Hamas i després de tal manera que els familiars dels hostatges s'estan organitzant molt ràpidament i d'una manera molt, molt contundent perquè són conscients que el seu govern no té com a prioritat número 1 doncs, aconseguir que els seus familiars tornin sants i estalvis, no? Per tant, és una situació realment esfereïdora en molts casos.
Clar, perquè d'arribats a aquest punt, Manuel, com estàs dient, quan Hamas està veient que Israel està prioritzant aquesta guerra directa, en quina postura els deixa? Vull dir, quina seria, no?, aquesta resposta.
Tornem a l'origen de tot, no? Com que no sabem si Hamas era conscient del que estava activant, perquè segurament Hamas creia, quan va preparar aquesta operació, que, per altra banda, està massa ben preparada perquè la preparessin ells sols, diguem-ne.
Què vols dir amb això?
És a dir, quan tu mires els detalls de l'operació que fa Hamas el 7 d'octubre, evidentment, el gran que és l'error de la seguretat israeliana, no?
Sí.
Però el nivell de detall i d'especificació, vull dir, això ho haguessin encarregat a les forces especials dels Estats Units o les forces especials angleses, i no sé si se n'haguessin sortit també, perquè surten tots els detalls de com es va preparar, com es va organitzar i com ho van aconseguir. Per tant, una altra cosa és si Hamas, entre cometes, ja el donem per descomptat. És a dir, es parteix de la base que Hamas serà destruït, perquè Israel no tindrà cap tipus, diguem-ne, de pietat, el preu que sigui, i aquest preu que sigui s'ha de veure quin impacte té en vides de civils i en estabilitat regional. I una altra cosa és l'actitud dels suposats aliats de Hamas. Perquè hi ha qui comença a dir que Iran ja comença a mirar cap a una altra banda.
Líban.
Líban és diferent, perquè Líban, Hamas no hi juga un paper rellevant, hi juga un paper rellevant Hezbollah, que també ve del bracet d'Iran. Però el tema és si Iran ja dona per descomptat Hamas, que Hamas serà... Ho dic també perquè aquí, després, les aliances, diguem-ne, dels que suposadament donen suport al poble palestí, també, a l'hora de manifestar-se i de cridar al carrer, molta veu, però la de la veritat és la que és. És a dir, Egipte diu, bueno, però aquí no vull ni un refugiat. I Jordània, sí, però no vull ni un refugiat. I si hi ha moviment forçada de població, això és causus belli. I Jordània també, amb un rei que anava fotent allà unes ganyotes de l'estat de nervis que portava al damunt, no? I el mateix Iran, que tal, però de moment ja ha dit diverses vegades que ells no tenen res a veure amb l'atac directe perquè tenen por de la reacció que hi pugui haver aquest tipus d'atac directe, no? Per tant, també s'ha de... I el mateix, és a dir... Ara no m'he mirat les xifres perquè he arribat una mica justet, però aquí som a la porta de Ràdio Estel.
Avui ets arribat, però no dic que has arribat molt puntual, eh?
Exacte.
Manuel, però... que nosaltres tampoc ho posem fàcil, eh? Que t'hem fet entrebats.
Bueno, i llavors, quan tu mires les dades i tu mires les quantitats de víctimes que hi ha pel costat palestí, tampoc és que... hi ha moltes manifestacions, hi ha molt moviment, però van morint, i més enllà de les manifestacions...
Que...
També diguem-ne que ja s'assumeix que pel fet de ser palestí, els països aquests que donen tant suport a Palestina, els números de... El valor que té una vida humana palestina és molt més menor que el valor de la vida humana que fos dels seus nacionals, no? Per tant, també ho dic perquè a vegades es presenta, no?, com un món musulmà compacte al costat. Bueno, doncs si estiguessin tant al costat, potser faria més temps que estaríem fent més coses o que estaríem pressionant d'una altra manera, o potser es podria fer un corredor i deixar que tots els nens de menys de 14 anys entressin a Egipte, per exemple, perquè, a veure, Israel es posaria en contra amb el fet de que es fes un corredor segur i tot el que fossin nens de menys de 14 anys poguessin entrar a Egipte temporalment, per com a mínim protegir el que és la població més dèbil...
Vulnerable,
o
no?
O més vulnerable.
Sí.
Però tot això ningú està posant damunt de la taula perquè Egipte, sí, molt prop palestí, però no mentes ni un refugiat. Jordània, molt prop palestí, però no mentes ni un refugiat. No em desestabilitzis la meva situació. Iran, molt prop palestí, he anat a... molt Hamas, però ara s'ha espantat amb el que ha fet Hamas i segurament ja el dona per descomptat, no? I veurem també Qatar a què juga, perquè jo crec que Hamas ara li queda les setmanes aquestes a les que encara pot negociar...
Mira.
Amb els hostatges, però quan se li acabi el tema dels hostatges, què li quedarà, Hamas?
Què li quedarà? Sé que és super, que és complicadíssim, Manuel, però arribats a aquest punt, tu deies tot això va començar el 7 d'octubre, aquesta setmana que tu, vist des de fora, qui creus que té la clau, diguéssim, o quin seria el pas a fer aquesta setmana perquè aquest procés, aquesta guerra, no?, pogués acabar, ja m'entens el que vull dir, no?
Sí, malauradament...
Però, perquè tu me recordo que fa una setmana se'ns deies Anthony Blinken, o sigui, era qui tenia el poder ara mateix, no? I qui podia haver fet més per poder aturar
aquesta guerra. Amb tots els seus peròs, perquè n'hi ha molts, i Estats Units té una llista llarga, diguem-ne, uns quants volums, que és el que passa quan és la superpotència, ja m'agradaria a mi que la Xina hagués fet la meitat del que ha fet a Estats Units per parar el conflicte a Israel-Hamas, que la Xina hagués fet la meitat o una quarta part per intentar calmar el conflicte d'Ucraïna, perquè la Xina no ha fet absolutament res, perquè té la mateixa posició de força respecte a Rússia per rebaixar, diguem-ne, l'agressivitat russa, i en canvi Estats Units hi ha apostat molt. Hi ha apostat molt per molts motius, Una, perquè té por del que pugui passar a la regió, dues, perquè té aquesta relació especial amb Israel, tres, perquè el Biden s'hi juga a les eleccions. Això és evidentíssim, no?, però està clar. Ara, també és cert que hi va haver un moment on Blinken va identificar que no era no era suficientment, no tenia suficient força, per doblegar Netanyahu, i per això es va fer venir a Biden. I fins i tot venint Biden, que ella es va anunciar que el tema d'ajuda humanitària no hi hauria cap tipus de problema, al cap d'uns dies Israel es desdeia, no? I per tant hi ha hagut, ha sigut necessària molta més pressió, doncs, perquè això tirés endavant. Al mateix temps sabem que Estats Units està convertint informació de seguretat amb Israel per ajudar-los amb la tècnica de guerra urbana, perquè com que Estats Units també es va ficar amb el lío d'Iraq i només per entrar a Mossul i per conquerir Mossul s'hi van estar com 7 o 8 mesos i van perdre 10 o 8.000, entre uns i d'altres 20 o 30.000 persones, si no més, doncs se suposa que tenen un know-how bastant desagradable de com es gestiona aquest tipus de guerra urbana, i per tant en cap moment estic dient que Estats Units no estigui fent la funció de suport total i absolut des del punt de vista de seguretat i militar. Ara, el que és evident és que si en comptes de Biden hi hagués el Trump, la situació seria molt més catastròfica, no? Per tant, el fet de que hi hagi una administració demòcrata, doncs fa que doncs, la voluntat per contenir al màxim aquest conflicte hi sigui. Sí.
Un conflicte que també té implicacions socials. De fet, tu abans ho deies, aquest creixement, no?, de l'antisemitisme que estem vivint també aquestes darreres setmanes.
I que segurament, o sigui, sense justificar res, sí, també ens pot ajudar a fer entendre la psique del que significa ser jueu o del que significa ser israelià.
Sí.
Perquè em diràs tu què té a veure el que està passant allà amb que hi hagin atacs antisemites a Londres, a París, al Daguestan, que em diràs el Daguestan on està situat, etc etc. No? Per tant, clar, quan tu vens d'una història de persecució sistemàtica a Rússia, els pogroms sistemàtics que es feia contra els jueus, etc etc etc, doncs també t'és més fàcil entendre alguns dels paràmetres pels quals es mou aquell qui vol defensar l'estat d'Israel. Que això no vol dir que ho justifiqui tot. Eh?
De fet, aquí a casa nostra, diria que ha estat el conseller Helena, que comentava que totes les sinagogues, no?, i els centres jueus ara mateix estan sota control policial, no?
No només això, sinó que ha sortit a la premsa, és a dir, tots els cossos policials,
sí,
els agents, sí, estan en màxima alerta de protecció autopersonal. És a dir, que un atac no pugui ser contra un mosso, contra un urbano, contra un policia nacional o contra un guàrdia civil, diguem-ne. La situació és tan volàtil i com que, a més, donada aquesta situació, que no és una situació coordinada, perquè es veu clarament que si hagués sigut una... Si hagués anat més enllà de Hamas, en aquests moments, des del Líban, estaria caient de tot damunt d'Israel i no està caient, no? Doncs ara el que hi ha por són els llops solitaris, com el que va haver, diguem-ne, a Brussel·les, després del partit, que van assassinar a uns, ja em diràs...
Suecs, no?
A uns suecs que eren uns seguidors com es diu, de la...
Supporters,
sí.
L'anglès.
Exacte.
Seguidors.
De l'equip nacional suec, sí, i passàvem per allà, i com que aquell estiu, també amb un acte d'una certa puerilitat pròpia de Suècia, a vegades s'havien dedicat a l'estiu a cremar corans, doncs ho van pagar aquells senyors, no? Per tant, ara estem en una situació com aquesta, que, a més, és volàtil, és especialment volàtil, i que s'ha d'intentar contenir al màxim perquè qualsevol situació inesperada d'una certa dimensió doncs podria fer que el conflicte escalés.
Gràcies, Manuel.
A vosaltres.
Amb aquesta xerrada d'aquest dilluns aquí al Mapa Mundi de la Fabricació Pròpia hem conversat amb Manuel Manonelles, analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Que vagi bé, Manel, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Temps de notícies i continuem.